T'escoltem, et mirem, et llegim i et seguim.
I tu, i tu, i tu, i tu, fas vulnerable el meu escut. I jo, i jo, i jo, i jo, t'has protegit dins el teu llit. I tu, i tu, i tu, i tu, fas vulnerable el meu escut. Que jo em costi perdut, però em sento bé.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
El meu germà, poc abans de néixer jo, va dibuixar un arbre on hi sortien tots els noms dels meus pares i dels pares dels meus pares i els seus pares i més en amunt. Jo sempre miro aquest arbre ple de branques i veig el nom del meu germà a dalt de tot. El meu nom no hi és perquè encara no hi havia arribat jo.
Hola, Enric. M'agrada que miris aquest arbre. Mira, aquest rebesavi teu es deia Pau i a la guerra contra els francesos va ser regidor comissionat de bagatge.
Des d'ahir ja es pot veure al Museu d'Art de Sabadell l'audiovisual que condensa els 200 anys d'història de la seva seu, la Casa Turull, en poc més de 9 minuts. La instal·lació es troba ubicada a l'antiga capella i vincula els períodes que ha anat acollint la família amb la vida a la ciutat. Sota el títol de Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles, és obra de Lluís Campmajor i ha estat produïda per Carina Garrido amb música de Berni Mora. El guió l'ha fet el periodista sabadellenc Plàcid García Plana. I per saber-ne més d'aquesta proposta tan interessant, parlem amb dos dels seus impulsors. Primer presentem a Lluís Campmajor. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Suposo que has satisfet amb aquest projecte.
Oh, i tant.
Escolta, com va rebre l'encàrrec? Com vas fer tu la proposta? Com va anar?
No, això va ser idea de la Carina i de l'Engràcia, directora del Museu d'Art, que van dipositar la seva confiança en mi. I els estic molt agraïts, la veritat, perquè ha sigut tot un repte i un orgull poder-ho fer a la ciutat on vaig néixer jo, els meus pares, els meus avis, etcètera, etcètera.
I de seguida vas tenir clar que faries doncs, aquest tipus de proposta, una instal·lació artística, i explica'ns com és aquesta instal·lació.
Doncs, bueno, és una instal·lació que treballa una mica el que són les dues tècniques que han recorregut tota la meva trajectòria com a grafista. No? Vaig començar a la dècada dels 90 amb el vinil de tall i actualment estic treballant el videomapping. Aleshores, el que he fet és treballar aquestes dues tècniques que són oposades, però que quan les combinem a la paret, aquest límit de les seves tècniques desapareix.
I que ofereix doncs, a aquest producte final no? tan interessant. Com ha estat el procés també de creació i també no? d'utilitzar aquestes dues tècniques i fer aquesta fusió? No? I no sé si ho tenies claríssim des del primer moment o has fet moltes proves, has investigat en aquest sentit.
Bé, de fet, hi havia moltes limitacions, perquè al final la capella, o l'antiga capella, ja li podem dir, de la Casa Turull, és un espai bastant reduït i no tenia pràcticament cap element arquitectònic per poder treballar la tècnica del videomapping, no? que el que fa és treballar l'arquitectura i aquest tipus d'elements. Aleshores, el que vam fer o el que se'm va ocórrer és crear una sèrie de finestres i xemeneies que són les que ens donen aquesta finestra cap a l'exterior.
Aquest ambient, no? També tan sabadellenc, tan industrial.
És un ambient sabadellenc totalment. Totalment. Entres a la sala i encara es nota l'olor aquella que oloràvem quan érem petits i anàvem caminant.
Sí,
no?
sí. I com va ser el procés de crear i de formar tot l'equip, no? I qui ha portat cadascú?
Va, és un equip de molta gent. Sincerament, arrel de reconèixer en Plàcid, que ha sigut el gran descobriment de l'any, podríem dir, no? aquest 2020. A partir d'aquí, doncs, bueno, jo treballo sempre amb una sèrie de col·laboradors amb els que tinc molta confiança, com en Berni Mora, amb la Carina, i a part de tot el llarg equip de tècnics que al final han estat treballant en aquest procés.
I quant de temps? Perquè, clar, el vídeo, com dèiem, és, més o menys té una durada de 10 minuts, no? Ara parlarem amb el Plàcid també de tot el que és el guió, però com ha estat doncs en el temps des de que vas tenir la idea, no? O et van venir, et van proposar la idea fins que s'ha materialitzat? Suposo que ha passat molt de temps.
si ha passat molt de temps, si sumem tot el confinament i tot, doncs encara més. El que és el procés és bastant llarg, perquè resumir la història en 2 minuts dels Turulls és una cosa molt difícil. Tant l'Engràcia com l'equip de dintre del museu em van donar una sèrie de carpetes plenes de molta documentació, i el que es va fer, doncs, a partir del guió del Plàcid, doncs, treballar aquestes imatges que són molt figuratives i il·lustratives, que són elements que reconeixem del món tèxtil, uh-huh, i que sempre hem vist o hem escoltat caminant per la ciutat, no? Uh-huh. Aleshores, són elements que han fet Sabadell tal com és.
Doncs anem a parlar també amb el Plàcid García Planas, que és l'encarregat de fer el guió. Plàcid, bon dia.
Bon dia.
Quina feinada, no?, m'imagino, de fer aquest viatge per endinsar-nos en els 200 anys de la vida de la casa i també de la ciutat.
Sí i no. Aviam, sí, perquè és recopilar molt de material, és explicar una mica l'història de la ciutat a través dels 200 últims anys, a través de la Casa Turull, la història col·lectiva a través d'una sola casa, i clar, vas a recollir molt de material històric i tal. Però bueno, com que jo soc periodista, ja estic fet a escurçar les coses, a dir poca cosa amb molta cosa en poca paraula, amb els titulars, jo porto 30 anys fent titulars, doncs amb això ja tenia la gimnàstica, poder explicar 200 anys en 9 minuts.
I escolta, perquè ara ho comentaves, no?, la història d'aquesta casa, una casa que hem de dir, doncs, que és l'única que es conserva a la nostra ciutat que manté aquesta estructura, no?, original.
Bueno, hi ha alguna més, però poca. És a dir, els sabadellencs hem excel·lit en moltes coses, una d'elles és amb l'autodestrucció. I ens queda aquesta casa, que és prou emblemàtica, n'hi havia d'altres, però ens queda aquesta. Uh-huh. I per mi, per mi fer el guió ha estat com explicar un conte.
Com un regal, no?
Sí, com explicar un conte, una història, sí. Uh-huh. Però un conte tan màgic com real. En aquest sentit, sí que, clar, jo no sóc historiador. Jo em vaig, llegir molt per poder condensar després i resumir, però llavors, diguem que vaig voler que un historiador m'ho validés, i el guió se'l va llegir Josep Maria Benaúl i me'l va validar, no? perquè sigui tan màgic com real.
Vinga,
I es tractava d'explicar sobretot un món tèxtil que, com deia el Lluís, ja no existeix, però que ens ha fet tal com som. Està com invisible dins nostre.
Uh-huh. Doncs vinga, va, escoltem també un altre fragment d'aquest món tan màgic i real.
El meu pare va ser alcalde de Sabadell 6 cops. Ell sempre parla de la ciutat.
Vaig fer un banc de bon govern, Enric. Vaig mirar per la ciutat. Els sabadellencs havien de comprar la llana a Barcelona i ja n'hi havia prou d'això. Vaig decidir que la llana als sabadellencs els hi vendria jo, a crèdit. La ciutat em va sortir beneficiada, i jo també. I vaig animar altres fabricants de Sabadell que fessin com jo, que compressin màquines de teixir modernes a Bèlgica i a França.
Doncs amb aquest fragment ens podem posar també, doncs, en context, no?, del llegat que ens va deixar aquesta família, però Plàcid, explica'ns també, no?, posa'ns en situació, explica'ns alguna cosa també per als nostres oients d'aquesta família que creus que és interessant destacar.
Bueno, com tot a la vida i tota la història té clars i obscurs, no? Aquí també hi ha un moment de l'audiovisual artístic. No sé com definir el que han fet, perquè no és un audiovisual, és una cosa que encara no té nom, perquè t'envolta, són dibuixos que es van movent i t'expliquen una història real, però clar, també hem pogut posar una mica l'accent amb el tema social, no? Perquè al final els que treballaven a Can Turull deien que treballàvem a Can Gana perquè pagaven poc, menys que altres fàbriques. O era una època que també surt en què hi havia nens que treballaven, se'ls feia treballar, i les dones cobraven menys. I com tota la història té els seus clars, els seus oscurs, i és un cavall en què anem tots.
Doncs per fer possible tot això, també, doncs, Lluís, heu utilitzat, em sembla que són 6 projectors, no?, combinant aquesta narració, aquesta teatralització, i doncs recordant moments com el dinar d'Isabel II, o també, doncs, a la visita del New York Times, o com ara ens comentava, doncs, el Plàcid, els salaris baixos o el treball infantil.
Sí, correcte. Jo penso que el que és el videomapping està encara per explotar en processos creatius contemporanis, i és amb el que pensem que encara hi podem treballar i esperem treballar-hi, ja no només per la ciutat. Una cosa també a dir, que es tanca una mica el cercle, el fet de que tots els elements gràfics que surten, mecanismes, animacions, estan inspirats en un catàleg que em va donar el Plàcid de l'art tèxtil del 1940. Aleshores, jo vaig redibuixar tots aquests elements gràfics, aquests mecanismes, i els vaig animar tots per donar vida en tot el procés i de la història.
Escolti, però ens paguen una misèria.
I clar, penso, parlem del cromatisme també, Lluís, no? Del cromatisme que es veu doncs, en tota aquesta instal·lació, perquè jugues molt amb això, amb el blanc i el negre.
Bé, sí, va ser una mica la primera proposta que li vaig fer a l'Engràcia. Tenim 6 projectors que multiplicats se'n fan milions i milions de colors, sí. I la meva proposta va ser de treballar el blanc i negre. Aleshores em semblava com que ens abocava als records, no? Una relació amb el passat i els records.
Totalment, no? Si fem aquest viatge en el temps, molts ens l'imaginem doncs, a la ciutat com amb aquest grisó, no? També, de les fàbriques. Expliqueu-nos també, Plàcid, com ha estat el procés d'anar creant el guió, com treballàveu? Us reuníeu? Tu enviaves part del guió i llavors el Lluís feia les imatges? Com ha estat el procés?
Jo crec que com que les escenes que anava creant jo, a mi m'agrada fer quan escric, el meu reporterisme és molt plàstic, és molt dibuixo, quasi bé més que escriure. I llavors els diàlegs, tot el que anava escrivint era com molt dibuixat ja. I això va fer que anés molt bé, ens vam entendre molt de seguida. A mi m'agradaria afegir per això una cosa. Tot és real, menys una cosa del conte, que és, diguem, inventat d'aquella manera, que és el rot que estira la reina Isabel després de dinar a la casa. Allò no està comprovat historiogràficament, però bueno, jo l'he posat en allà. I bueno, ens vam entendre amb tot, no? Uh-huh. Tot i que sí que és en blanc i negre, però té dos moments explosius de color. Un és quan el nen diu, en el meu pare, a Madrid li diuen el rico català, diu, deu ser per això, diu que casa meva està pintada en tants colors, a diferència de les altres cases. Llavors, tot l'audiovisual esclata en colors. I després el final, no? El trobo el final, que és molt maco, que és com unes figures humanes, mig màquines. No? I llavors allà també entra el color, vull dir que no és tot blanc i negre.
Són aquests dos moments més onírics. Escoltem també doncs, un fragment d'aquest dinar amb Isabel II.
La reina té grans ramats d'ovelles i jo li compro molta llana. Mai no ens en faltarà de llana. La teva germana, la Concepció, amb qui es va casar l'any passat? Amb el Julián, gran propietari llaner de Castella. Els matrimonis també serveixen per teixir Enric.
Clar, Plàcid, també ens explica d'aquesta manera, doncs, a part dels nostres hàbits, dels nostres costums, no? I de la nostra indústria, no? I també de la nostra agricultura.
Sí, exactament. I eren uns costums, clar, això dels matrimonis concertats, que a les grans famílies passava per... Però no només a les grans famílies. Vull dir, abans no tothom, a qualsevol classe social, es podia casar per amor. Era no tan fàcil com ara. Però sí, era lligar una mica... Bueno, portar a l'espectador, el que vagi a veure l'audiovisual, en un altre temps, no? El temps que ens va teixir.
I en aquest temps que ens van teixir, doncs, quina és la reacció que tenen els visitants? Clar, es va estrenar justament ahir, però de moment, quin és el feedback? Què us arriba?
Mira, ahir, clar, el problema és que ahir, pel tema del Covid, hi havia relativament poca gent, i a més, no, com que l'audiovisual és una sala no molt gran, hi poden entrar o nuclis familiars o dues persones alhora només. Llavors, clar, i va poder entrar molt poca gent. Però sí que et diré una cosa, el juliol hi van anar alguns casals de nois, no? amb els seus monitors. I li vaig preguntar a l'Engràcia, i va ser, és molt curiós, perquè el llenguatge que fem servir, sobretot que fa servir Lluís, és un llenguatge que els nens i els joves l'entenen perfectament. Llavors es va donar, paradoxalment, quan el juliol es va començar a mostrar, reduït en grups de nois, que era que els nois ho miraven amb naturalitat i els que obrien els ulls com taronges sorpresos eren els mestres. I què vol dir? Que llavors la gent gran veia l'audiovisual com els nens veuen un dibuix animat. És que ho deixen per aquí a la història,
clar.
I em sembla molt suggerent.
Boníssima aquesta reacció, Lluís. En aquest sentit, em sembla molt interessant això, doncs, utilitzar també aquest tipus de llenguatge, no? Provar diferents tècniques, fer propostes més arriscades, com la que heu fet vosaltres, per també ajudar a que un altre tipus de públic entri als museus.
Sí, sí, totalment. De fet, el tractament de les imatges són tractaments que passen, quasi que podries dir, per una fotocopiadora. O sigui, estem treballant amb fotocòpies i letra set, podríem dir.
Imagina't. I també hem de dir que es pot fer aquesta visita al museu amb un audioguia al mòbil, que comença així.
Soc la criada de la casa per tot el que vostès hagin de menester. Vaig arribar a Sabadell fa molts anys, quan encara era una criatura. Jo vaig néixer a Camprodon i els meus pares van deixar el poble per venir a treballar la llana aquí, a Can Turull. Quan encara no aixecava un pam de terra, ja treballava a la fàbrica, al costat de la mare. I ens hi estava...
Doncs la veu de la Clara Borrell, que ens va presentant, no? Doncs com el membre del servei de la Casa Turull, que comença, doncs, a fer un repàs per la nissaga, per els diferents tipus d'estances i també per les relacions polítiques i socials que la família, doncs, establia a la ciutat. Que ens podeu explicar també, doncs, d'aquesta altra proposta, no?
Aviam, aquesta altra proposta no l'hem fet nosaltres.
Sí, ho sé, ho sé.
Un altre equip. Jo la vaig sentir i em va agradar moltíssim. Em va agradar molt, jo crec que està molt bé, perquè és una mirada lateral. No? Uh-huh. Aviam, jo ahir ho vaig dir, que massa cops explica, i de manera avorrida expliquem les coses de la mateixa manera. Uh-huh. Jo crec que tant el nostre audiovisual, bueno, no és audiovisual, instal·lació videoartística, el nom no m'agrada gens, però és el que més se li apropa. Uh-huh. Millor un conte màgic que es mou, i l'audioguia són mirades molt laterals, uh-huh. No? de posar la història sensualitat, no? I amb la manera en què entrem a la història.
Doncs em semblen dues propostes molt interessants per descobrir part d'aquest llegat. Per cert, Lluís, aquest conte màgic, no?, com ara el definia el Plàcid, durant, no arriba als 10 minuts. No sé si fins i tot convidaríeu a la gent que anés més d'una vegada o que el veiés més d'una vegada per, doncs, a copsar tots aquests matisos, no?, que té la història i tota la tècnica que heu utilitzat.
El fet de treballar amb 6 projectors i fer un espai immersiu o una experiència immersiva fa que no puguis prestar atenció a tots els detalls que hi ha. A part que és una peça recarregada, plena de 1.000 detalls, està feta amb molt de mimo, i es nota una vegada estàs dins i estàs... I jo encara estic descobrint detalls que jo he fet.
Imagina't. I parlem dels altres col·laboradors, no?, de la música, també les veus. Explica'ns una mica, Lluís, com ha estat també, doncs, la seva tasca i també què és el que porten.
Bé, el treball amb el Berni Mora sempre és una relació que ja porta des de fa 3 o 4 anys que treballem junts. No tinc cap dubte sempre en que tinc que fer una peça audiovisual treballant amb ell. En Berni capta perfectament l'essència de les meves peces, a vegades només li ensenyo una imatge i al cap de 2 dies m'envia una composició que és exactament el que necessita aquella imatge per continuar. Uh-huh. És un compositor esplèndid i crec que ha fet una feina extraordinària.
Uh-huh. Per acabar, expliqueu-nos, Plàcid, primer tu, per què hauríem, doncs, d'anar a veure, doncs, aquest regal, no? Jo diria aquesta delícia pels sentits i que explica part de la nostra història.
Bueno, doncs, essencialment perquè no la tenim. És a dir, la tenim una mica amb el teixit urbà, amb les cases angleses, però està ja amb algunes ximeneies, però les ximeneies sense la fàbrica que l'horitzontalitat que donava sentit a la verticalitat de la xemeneia, queden les xemeneies soles, queden alguns carrers i tal, el tramat urbà, però és un món que realment, és a dir, és molt fàcil. A la Guerra del Francès, a 1810, Sabadell era tan petit com Olesa de Montserrat. A la Primera Guerra Mundial ja és la segona ciutat de Catalunya fins a la Guerra Civil. Clar, això ho fa el boom industrial. És l'autèntica ciutat de fàbrica, l'autèntica. Ens ha fet tal com som, per bé i per malament. I llavors, bueno, com que ja no hi ha... Ja, ens ha desaparegut arquitectònicament i d'objectes i de tot, i tècnicament i d'oficis, tot un món, només ens queda una manera de veure-ho, que és dibuixant-lo.
I, per cert, per què aquest títol? Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles.
Bueno, precisament perquè el fum, és la metàfora, va definir aquell món, perquè de les ximeneies en sortia fum, i al final el mateix món aquell que escupia fum es va convertir en fum, va desaparèixer. Ara, desenganyem-nos, tot acabarà desapareixent a la vida, tot és fum.
Vam estar inclús dubtant de si la instal·lació seria fum de veritat, perquè quan estàvem a punt d'inaugurar, de cop tots vam tenir que confinar-nos i no hi havia manera de sortir del lloc, no? I que això pogués veure la llum, no?
Exacte, doncs mira, afortunadament l'ha vist la llum i esperem que no sigui fum, que es quedi amb nosaltres durant molt de temps per demostrar-nos i també jo crec que fins i tot per empoderar-nos d'on venim, de la importància de la nostra ciutat.
Una mica d'autoestima.
Clar, que jo crec que ho necessitem.
Totalment.
Escolteu, una abraçada i felicitats.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.